és un Pasqualitos? Dues veus i un mateix món.
Diu el Pasqual que què era un Pasqualitos? Doncs avui el que és en Pasqual Dussó. Molt bon dia, Pasqual. I en Albert Prat, molt bon dia.
Què tal?
De fet, el Carles no ha pogut venir avui tampoc, però vaja, que no...
Dimissió fulminània, eh?
No, el que passa és que penso que l'esperit del Pasqualitos, que era conèixer l'opinió de dues generacions diferents, que gairebé són tres, crec que es mantén viva amb l'Albert.
Això és veritat.
Aquesta és la idea, de moment. Això sí que
I és més descarat l'Albert que el Carles.
Això.
Ullo.
Diguem que en Carles s'aguanta més.
Un toc d'atenció a Carles Mayol, compte,
sí, porta canya, demana canya que, a Carles Mayol.
No, ja ens sigui una abraçada ben forta en Carles i quan pugui aquí el rebrem.
Sí, no, hem d'aprofitar ara que no hi és per ficar-nos amb ell. Aquí és a dir el...
Això és actitud molt, molt valenta.
Ara que, no en sent, eh?
Ai,
ara que no ens pot sentir...
Home, si el Raúl baixa els micros no en sent, eh? Això segur...
No, això segur que no.
Anem al gra directament i parlem de petroli. Que avui
petroli,
és el tema absolut del dia avui, i és que bé, hem tingut aquest conflicte, és que la presidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, ha nacionalitzat una miqueta més de la meitat.
Exacte, no sé si ho ha fet.
Bé, no, té aquest esborrany. Aquest esborrany, bé, matisem, ben vist. Ha fet aquest esborrany per nacionalitzar la meitat més una de les accions de Repsol YPF, per tant, deixaria de ser una empresa, diguem, espanyola. Per
sí,
tant...
jo estic molt en la línia de YPF, que és la filial de Repsol a Argentina, que de fet és pràcticament tot Repsol, però bé, això és un altre tema que, no, perdoneu, estic en la línia de John Sindreu, jo, que aviat no quedarà res per nacionalitzar l'Amèrica Llatina. No ho sé, jo no sé fins a quin punt és... Jo sóc bastant partidari de que, des del meu punt de vista personal, de que l'Estat sigui propietària d'indústries clau, com ara podria ser l'energètica, la ferroviària, sempre i quan la gestionin bé, evidentment. Però no sé si és tenir una barra més cara que esquena ara apropiar-se de la feina que ha fet una empresa durant molts anys, així per decret. Això és un altre tema, però un cop s'hagi passat, si ha passat, és quan s'ha d'analitzar, aviam com ha anat.
Bé, jo aquí segurament em remunto a la prehistòria, però crec que val la pena. A veure, per què les empreses, per què es va fundar la Ener, per exemple? Doncs perquè la FECSA, o Riegos i Fuerzas del Sur dels seus temps, doncs no feia les inversions suficients amb salts, etc. O sigui, deien, mira, ja anem tirant de l'hortet, i aleshores doncs no cal fer noves centrals hidràuliques o no cal fer nous embassaments, si us en recordeu. En el Franco li deien el Granota perquè anava d'embals en embals, vull dir, o sigui que anava d'allò. La Kirchner, en un cert moment, jo crec que la seva justificació és dir que YPF no feia prou inversions en el país perquè l'empresa anés progressant. I diu, si no les fan, ja les farà l'Estat. De quina manera les pot fer l'Estat? Doncs evidentment només les pot fer si nacionalitza. El que passa és que això implica una intervenció, ja implica una manca de decisions a dintre de les empreses, que el que es poden trobar és que no hi hagi ningú més, cap altra empresa estrangera, que vulgui invertir en allà. La reacció del Soria diu, un moment, no facin això,
que
ja s'enteraran. No sé de quina manera es poden enterar.
El missatge, mirant a càmera, jo m'ha deixat sorprès.
Sorpresíssim.
Sí, és d'altres temps, aquest missatge.
I més després de que fa 10 anys de la guerra de les Malvines. Vull dir, què és amenaçar? Amenaçar amb què? Vull dir, ja s'enteraran. Bueno, és un missatge una mica ambigu i que no sé exactament quins punts forts té el Soria o el govern espanyol o qui sigui per amenaçar l'Argentina.
Però és que la frase a més és contundent i més tenint en compte com ho fa aquest estil de mirar la càmera.
És clavat a l'Aznar.
Diu, la hostilitat contra Repsol traerà conseqüències. Clar, és un cop sobre la taula d'una manera que feia temps que no es veia.
Sí, l'altra opció, anava a dir-ho això, canviant de tema i aprofitant per repartir a altra gent, que l'altra manera d'invertir l'Estat en aquesta mena d'inversions en energia, en empreses privades, etc., és fer la trampa que es va fer amb l'energia eòlica, que és pagar-los absolutament tot a les empreses que ho fan, mitjançant unes subvencions absolutament bestials, que seguidament aquestes empreses que tenen tanta visió pel client es passen pel forro i continuen pujant la llum de la mateixa manera, comptant que, com a inversions, coses que realment estan subvencionades. Per exemple, estem en el cas de parcs eòlics enormes que produeixen una quantitat d'electricitat, o sigui que l'han de vendre fora, hi ha casos, per exemple, ja sense anar més lluny, hi ha casos a la província de Teruel on tenen tanta energia que han hagut de construir més centrals per poder-la distribuir i enviar-les a altres llocs. I a partir d'aquí continuem pujant el preu de l'energia quan en sobra. Jo hi ha coses que aquí no en entendré.
Jo crec que qualsevol negoci que es basi en la subvenció és mal negoci. Vull dir, o sigui, que diguis, mira, et donarem tant per quilowatt, amb l'energia solar passa exactament igual, no? Et donarem tant per quilowatt. Bueno, a veure, això produeix o no, és beneficiós o no? Bueno, és beneficiós si et donen la subvenció, però el dia que te la treuen, això ja no ho és. La gent que s'ha embascat o s'ha enganxat els dits amb aquestes inversions, evidentment, jo penso que anaven mal orientats. I per altra banda, és cert el que estàs dient, de que si no impulses a base de subvencions aquestes noves inversions, no hi ha ningú que inverteixi perquè això no és negoci. És a dir, crec que s'ha de ser molt curós amb què és una empresa, no? I una empresa, si és per fer negocis, doncs bé, el dia que et tallen la subvenció, malament. No sé exactament, Albert, com lligues això amb el de l'Argentina.
No, em referia que és una manera, per exemple, sense anar més lluny, amb pagant-li a Repsol perquè inverteixi. Seria una manera de fer-ho, evidentment és una manera força més errònia, perquè al final l'única cosa que estàs fent és beneficiar uns senyors que s'enduen un pilot de calés.
Exacte.
I si ho nacionalitzes tens el problema de que sona República Bananera Hugo Chávez total, que és ara privatitzo fa 10 anys o 12, fa 10 anys, 12 no me'n recordo, que Repsol va comprar IPF, 1999 diria. Ara privatitzo la petrolera i ara la faig pública una altra vegada. Ara la privatitzo, ara la faig pública. Sí. És qüestió de o una certa coherència.
Però qui més anirà en aquestes condicions sabent que hi ha aquesta inseguretat?
No, ningú. Ara mateix ningú. L'única cosa és si els surt a compte realment nacionalitzar-la o no. De fet, fixant-te en dades...
Sí, però que no sigui pa d'avui i fam de demà.
En dades en general, només el 15% crec de les reserves petrolíferes mundials estan en mans privades. La resta són totes estatals. El 85% de les reserves petrolíferes mundials estan en mans dels estats. De fet, jo trobo normal que el que deia, aspectes claus de la... sempre i quan estiguin ben gestionats, estem parlant de Renfe, estem parlant de coses d'aquestes, jo crec que això han d'estar en mans de l'Estat perquè simplement fer negoci amb això pot provocar més problemes a la població que no pas beneficis. Estem parlant, per exemple, d'això, dels parcs eòlics espanyols, que és una capacitat de producció d'energia bestial, perquè espai i vent, per exemple, per produir energia n'hi ha de sobres, i què passa? Que la tenen en mans de les quatre que només buscaven les subvencions dels parcs eòlics.
Exactament.
I aquest és el problema.
I mentre fem això, doncs, com deies tu molt bé, segurament estem comprant energia a França.
Això és profundament absurd, sí. De fet, en sobra, perquè el van estar dient quan hi va haver la pujada del preu de l'energia, es parlava de que a Espanya hi havia superàvit d'energia elèctrica.
Bé, això és molt, molt difícil de parlar-ho ara aquí, però realment el problema és la punta. Vull dir, el problema és com atenem les puntes. I quan, clar, els francesos ho tenen molt bé perquè tenen energia nuclear i nosaltres ho tenim molt malament perquè no se'ns ha permès conduir o edificar amb energia nuclear. I quan ens donen compte de que ens en falta, doncs trigarem 10 anys en poder fer una altra central.
A favor o en contra de l'energia nuclear?
Absolutament a favor.
Albert?
I molt més després del Fukuyama, vull dir, o sigui, després del
Fukushima,
perdó. Molt més perquè dius, quins desastres més poden passar perquè passi no sé què. Bueno, a banda de que les centrals nuclears actuals ja es construeixen d'una altra manera. Per exemple, els dipòsits d'aigua per refrigerar els nuclis ja els posen a dalt perquè pugui caure per gravetat, no que calgui cap motor o cap bomba per pujar, per refrigerar-los. És a dir, si després de tot el que ha passat al Japó, a l'energia nuclear no ha passat res, ha passat el que ha passat, però ha provocat molt més desastres el tsunami que l'energia nuclear. Doncs aleshores em sembla que la por aquesta, sempre i quan es faci bé, perquè, perdoneu, però Txernòbil estava molt mal construïda.
Clar. I Ascó?
Ascó està perfectament construïda, bueno, perfectament, perdona, dintre del model del 78.
Ara mateix Ascó és un dels perills més grans que tenim a Catalunya.
Per què?
S'ha provat que fins i tot estava contaminant molt més del que era previst i que s'ha amagat. Jo és que, francament...
Això que dius, m'agradaria tenir més informació, perquè
jo,
no la
jo
tinc.
Jo entenc que...
Està evidentment... contaminant aquí, el riu.
No, o sigui, fins i tot hi havia... No recordes el tema de les partícules que es van trobar, sí, que hi anaven escolars, etcètera, etcètera, que sí, que és poca cosa, eh?
Home. D'acord.
D'acord, però...
És insignificant, però a part que la partícula no és visible, no és una mota de pols.
Però forma part d'un dels perills que té l'energia nuclear, i és que sí, d'acord, va aguantar el tsunami de Fukushima, però ha requerit sacrificar vides de molta gent que s'ha hagut de jugar la vida per eliminar el possible risc de la central. Segona, ningú diu que un altre dia, en lloc d'un 9,5 a l'escala de Richter, hi hagi un 10,5 i l'escala no ho resisteix, i la central no ho resisteixi. I, evidentment, que té els seus beneficis, que és que et permet fer moltíssima energia d'una manera més o menys sense enviar gasos a la... Però et crees un risc que és com t'ho diria, que cada vegada és com si anessis apostant tota la teva fortuna a la casa d'apostes, que si guanyes, molt bé, però que pot haver un dia que ho perdis absolutament tot. Val la pena saber si hi ha risc o no hi ha risc, o si val la pena arriscar-se o no val la pena arriscar-se.
Risc, és evident que risc sempre n'hi ha amb totes les energies. Recordeu que la presa de Tous a València...
Sí, sí, si peta una presa també ens...
Peta una presa i s'emporta tota... És a dir, jo crec que no hi ha progrés industrial que no impliqui el seu risc. L'única cosa que has de fer és gastar-te diners amb protegir-te sobre aquest risc. Aleshores, jo, el que no podem, el que des del meu punt de vista és absurd, és que diguem, l'energia elèctrica a França és molt més barata que aquí, ara no fem no sé què, perquè clar, després hi ha el preu polític de l'energia elèctrica, per exemple, no?
Clar.
Que les empreses, l'Estat et diu no passis d'aquí, i llavors parla amb els que siguin d'Unesa o els que siguin, i diu, escolta, enguany no me la pugis més d'això perquè no sé què. Bueno, llavors tenen un deute les empreses elèctriques amb l'Estat, que l'Estat no els hi paga. I llavors, mentre sigui un preu polític el que surt, i diuen, home, a França surt molt més barata, doncs per què no fem aquí energia nuclear? Vull dir que a la llarga ens sortirà més barata i més d'allò per tot. Encara que estic absolutament d'acord amb que els parcs eòlics crec que és una gran solució per això.
Especialment pel tema d'espai, el que dèiem, ja, per exemple, és el que us deia abans, província de Teruel, sense anar més lluny, hi ha espai de sobres i de fet ni se n'estan fent encara. L'únic inconvenient és quin és, que les empreses elèctriques l'única cosa que esperen és la subvenció, però això els hi dona un benefici un cop comptades les subvencions.
Ah, sí.
Bestial, és sí. A dir, no sé qui m'ho va dir, que cada volta d'un molí d'aquests els hi donava entre 1 i 3 euros de benefici net a l'empresa.
Cada volta?
Hi ha un poble a Aragó que es diu La Muela. No sé si n'heu sentit parlar, que està tot el poble plegat, deu ser que allà hi ha la fàbrica del vent, plegat de ventiladors d'aquests, i el poble és que no sap què fer amb tots els diners que tenen, efectivament.
O que reparteixin.
Bueno, més que rasquera amb la marihuana, vull dir que...
Uns altres que tal, eh? Rasquera, ara comentem breument abans de res. Rajoy diu que no, per cert, però ens intervindran? O no, al final, a l'Estat espanyol?
També,
què en penseu?
També estic en la línia Jon Sindreu en aquest cas, eh?
Ai.
Que si diuen que no ens intervindran és que serà la següent cosa que passarà.
Sí, quan va dir que no pujarien impostos, el dia següent... Bé, jo de tota manera, l'únic argument que he escoltat del Rajoy que m'ha semblat en un cert sentit és que si intervenen a Espanya hauran d'intervenir a molta part d'Europa. És a dir, crec que a ningú li interessa que intervinguin a Espanya. Però la segona pregunta que faria és que no estem intervinguts ja.
No, sí, també és el que dèiem abans, està tot els Exacte. Despatxos ministerials estan plens de comissaris europeus que estan vigilant tot el que passa.
Evidentment.
Clar, evidentment, dona la sensació de que ara mateix el Partit Popular està fent mans i mànigues perquè no doni la sensació de que s'està intervingut, però efectes pràctics és el que està passant, de fet. O sigui, només algú que no coneix la realitat espanyola pot parlar com parlen ara totes aquestes línies editorials, etcètera, etcètera, sobre el tema de les autonomies. Això és el primer. Intentar, o sigui, donar tota la culpa a les autonomies, només ho pot fer algú que no conegui l'Estat espanyol, que no sàpiga que les autonomies acumulen més dèficit perquè simplement gasten més.
Sí, però de totes maneres és només el 2,5%.
O que vulgui fer retallades, perdoneu, del 10% en sanitat i educació quan estan transferides. És que és absurd. O sigui, que vulguin retallar no sé quants mil milions, jo crec recordar que eren com 10.000 milions en sanitat i educació i l'Estat en si en gasta 2.000 en sanitat i educació. No pots retallar una cosa que no gastes.
Efectivament. Ara, aquí la que em va semblar contundent va ser l'Esperanza Aguirre, que ho va dir molt clar per primer cop. Va dir, escolti, això dels café para todos
sí, això no,
va sortir per dissoldre les nacionalitats. al cap de 30 anys s'han dissolt les nacionalitats, evidentment parlem de Catalunya, Catalunya i el País Basc, si per molt allargar-ho. No, al revés. Doncs llavors deixem-nos de fer comèdia, retornem les competències, les regiones, i llavors, si el treure d'allò, que Catalunya i Euskadi es quedin com a les úniques autonomies que hi ha a Espanya, que són les autonomies reals, perquè aquestes uniprovincials de La Rioja, de Santa, de Cantàbria, de no sé què, no sé quantos, són absolutament fictícies.
I la Comunitat de Madrid?
Sí, clar, aquesta... ella diu que ja les donaria, però llavors hi ha l'argument dels no diré d'ultradretants, però sí dels dretants, que diuen, ah, quan les coses els hi van bé s'ho volen administrar ells, i quan volen que van malament ens ho volen tornar a nosaltres. Sí, aquest és l'argument anti-Aguirre, però jo crec que realment si no tenen una vocació d'administrar-se és una barbaritat que s'administrin ells.
No, i això l'única cosa que provoca és encara més problemes, més, com tu dius, més distanciament del... Sí. De la gent, és que tot plegat és molt estrany, perquè en teoria s'havia d'acostar la política als ciutadans i a l'hora d'evitar l'única cosa que s'aconsegueix és que hi hagi cada vegada més escàndols de corrupció, perquè cada vegada estan més lluny, per dir-ho d'alguna manera, i no ho sé, jo tot plegat ho trobo jo la solució que proposa Aguirre no la trobo malament.
No, jo tampoc.
Sempre i quan en Catalunya i Euskadi se sigui just.
Efectivament.
Evidentment, se sigui just i no...
I de tota
manera... Que per mi ja ens estalviaríem el problema, tallaríem per la franja de Ponent, marxaríem a la deriva pel Mediterrani, aviam, anem a parar, però vull dir que és una solució que pot servir per almenys reformar una miqueta aquest estat que no funciona.
Compte que si anem a la deriva i anem cap al nord amb una onada, amb una corrent marina, alguna cosa, sí. Acabem enganxats a França.
O bé encastats a l'estret de Gibraltar, que llavors encara seria més divertit.
Imagina't.
Em permets un moment, nosaltres la Lira vam estar cantant el dissabte a la vora de Perpinyà, en un poble que es diu Pontellà, que volen ser catalans. Vull dir, tenen vocació de catalans. I la veritat és que després els senties parlar i entre ells parlaven tots francès. Però jo, sí, entre ells parlaven francès. Però... I el català d'allà és un català absolutament, per nosaltres és absolutament afrancesat, allò. Aparteu els enfants de la ruta, madama, que hi ha boatures dangeroses. I això és català. Dius, bueno, pues vale. I crec que, no dic que la solució d'ells passi per nacionalitzar-se nosaltres, ni que la nostra sigui no sé quina, però realment crec que hi ha aquest sentiment català que si el poguéssim unificar, seria més que Catalunya lliure, hauria de ser Catalunya unificada.
Doncs a veure si, a veure què passa amb el temps. Això és qüestió de mirar cap endavant i veure cap on anem. Pasqual, gràcies, com sempre.
Ui, ja s'ha acabat.
Sí, sí, ja s'ha acabat. Sí, avui. Ens passem una mica i tot el temps. Ens deixem molts temes per parlar, però vaja, la setmana que ve més i millor. Pasqual, gràcies.
A tu.
Vinga, adéu, Albert, adéu. Fins ara.
Fins ara.
Adéu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.